Avui és 19 d'octubre i celebrem el Dia Internacional de la Lluita contra el Càncer de Mama per sensibilitzar i conscienciar les dones de tot el món sobre la importància de realitzar-se un examen de mames de manera regular per, amb la finalitat de detectar doncs, qualsevol signe o anomalia. De fet, aquesta data va ser impulsada per l'Organització Mundial de la Salut per promoure justament això, el diagnòstic abans d'hora del càncer de mama i així com també incrementar l'accés de la població femenina als controls i tractaments oportuns d'aquesta malaltia. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Meitat de la setmana, dimecres, 19 d'octubre, hores d'ara amb 23 graus a la ciutat de Lleida. Ara em passava la temperatura a l'Armando, la que vam assolir ahir a la zona de l'Arboretum. 29,8, vaja, 30 graus, de manera pràctica. Ahir és la màxima que vam assolir. Veurem avui. Li preguntarem al Said Esbai, que ens parlarà des de l'Agència Estatal de Meteorologia, quina és la previsió. També farem una repassada de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Escoltarem l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García i parlarem de llibres a la Llibrera't amb l'Anabel Ramos. A partir de la una, les noves tecnologies del Jaume Sitjà i el David Casero, que ens arriben aquí a l'antena. I a partir de 2:15, amb veu de dona, la nostra tertúlia, en la que parlem d'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona. Vinga, que marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí, com et deia, ens espera el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimecres a Lleida, intervals ennuvolats augmentant durant la tarda a cel ennuvolat. També probabilitat de calitja en zones altes i xàfecs ocasionalment amb tempesta al Pirineu a últimes hores, sense descartar que es puguin extendre de forma més dispersa a zones properes. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens, amb 30 graus de màxima a Balaguer, Lleida, Ciutat i Tàrrega, 28 a la Seu d'Urgell i 25 a Viella. A més, vent fluix variable predominant les components sud i est, reforçat al Pirineu, on es poden donar ràfegues fortes en cotes altes. Demà dijous esperem predomini de cel ennuvolat o cobert de nou, amb possible calitja en zones altes, i també xàfecs ocasionalment amb tempesta que seran més intensos a primeres hores i també a la tarda i localment persistents al Pirineu. Temperatures en descens que podrà ser localment notable amb 26 graus de màxima a Balaguer, 25 a Lleida i Tàrrega, 23 a la Seu d'Urgell i 18 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. 12:23 minuts, actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, comencem parlant de successos i t'explico que l'Ajuntament d'Almenar ha hagut de desallotjar preventivament els inquilins de dos immobles després que ahir a la tarda s'enfondrés parcialment una casa deshabitada del carrer Castell d'aquesta localitat del Segrià. Els bombers de la Generalitat van ser alertats quan faltaven 5 minuts per les 5 de la tarda i fins al lloc van acudir 5 dotacions que van avalissar la zona, van comprovar que no hi havia ferits i van tallar els subministraments. Van derivar l'incident a l'arquitecte municipal, que després d'una revisió va decidir evacuar per prevenció els inquilins de dos cases limítrofs a l'afectada, situada al número 30. L'alcaldessa d'Almenar, Teresa Malla, va explicar que van decidir procedir al desallotjament per seguretat. Els afectats són una parella amb fills, un home que viu sol, el qual s'ha buscat allotjament en una casa rural, i uns treballadors que es trobaven en una altra localitat i als quals s'ha explicat la situació. També amb successos, un xoc d'un senglar amb un tren regional aquest passat dilluns a Juneda va obligar a traslladar en busos els viatgers de 4 trens fins ahir al matí. L'impacte contra l'animal va deixar fora de servei cap a les 20 hores el comboi de la línia R14, que no va poder completar el trajecte fins a Lleida. Aquest incident va impedir també la circulació de tres trens més de la resta de línies que comuniquen la capital del Segrià i Barcelona i va afectar un total de 179 passatgers, tot això segons les dades que ens facilita Renfe. Amb crònica judicial, l'Audiència de Lleida ha condemnat a 3 anys de presó un home per abusar sexualment de la fillastra a Lleida. Tot i que durant el judici va quedar acreditat que a les calces de la menor es va trobar ADN de l'acusat, la sala no considera provat que existís penetració i li redueix la pena demandada per la Fiscalia de 12 anys de presó per agressió sexual als 3 anys per abús sexual. També li imposa 5 anys de llibertat vigilada, li prohibeix comunicar-se o acostar-se a menys de 100 metres de la menor durant 5 anys i que la indemnitzi amb 15.000 euros. Els fets van tenir lloc l'any 2020, quan la nana tenia 6 anys i ell en tenia 20. I com et deia, avui és el Dia Internacional contra el Càncer de Mama. La Unitat Funcional de Mama de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida va diagnosticar i tractar l'any passat un total de 327 nous càncers de mama en pacients de la província de Lleida. En dos casos, els pacients eren homes. De totes elles, destaca un increment de les pacients cada vegada més joves, així com un augment de la incidència de la bilateralitat del càncer de mama en el 6% dels casos. Segons va explicar ahir el cap de secció de la unitat de mama, el doctor Jordi Melé, un 24,25% de les dones a les quals es va diagnosticar l'any passat un tumor al pit tenia menys de 50 anys, que això és una xifra que està augmentant i que s'ha de buscar exactament per què està passant això. Obrim plana local a la ciutat de Lleida. El Consell d'Administració de l'Empresa Municipal d'Urbanisme, l'EMU, de l'Ajuntament de Lleida, ha aprovat el canvi de nom de la societat que passa a anomenar-se Empresa Municipal d'Agenda Urbana de Lleida, així com la modificació dels estatuts per incorporar noves funcions en l'àmbit de la mobilitat, que se sumaran a les que ja exercia actualment vinculades a l'urbanisme i l'habitatge. D'aquesta manera, assumirà la gestió dels serveis de zona blava, grua i dipòsit municipal de vehicles, a més de la gestió i manteniment de punts de recàrrega elèctrica i altres serveis i instal·lacions vinculats a la mobilitat. La nova EMAU adopta també una imatge corporativa basada en una tipografia feta a mida que la identificarà. I el cap de l'oposició de la Paeria de Lleida, Fèlix Larrosa, s'ha mostrat sorprès pel fet que el govern d'Esquerra i Junts no hagi presentat encara el projecte de pressupostos per al 2023 i ha lamentat que tingui la ciutat aturada. Larrosa ha proposat al govern municipal invertir en més polítiques socials, habitatges, assequible, polítiques verdes i en impuls econòmic, pensant en les petites i mitjanes empreses i en els autònoms. En quant al pressupost del 2023, el líder del PSC, a la Pèria, també planteja avançar en propostes socials innovadores, econòmiques, d'agenda urbana i de promoció de l'habitatge des de la quotidianitat, així com resoldre la brutícia dels carrers, la deixadesa de l'espai públic i les mancances en la il·luminació. Quasi res, si t'hi fixes. També t'explico que el govern de la Generalitat ha aprovat construir finalment l'Institut de Cap Pont amb una inversió de 6,95 milions. L'equipament se situarà al solar que hi ha entre el Frederic Godàs i el camp de l'Atlètic Segre. És una reivindicació de més de dues dècades, de més de 20 anys, i que ara s'hagi aprovat no vol dir que l'any vinent ja hagi l'Institut aprovat. És un pla a 5-6 anys. 5-6 anys. Poden passar moltíssimes coses. Per cert, quan les coses van difícils, hi ha iniciatives curioses. Doncs aquesta ho és una. La parròquia de Montserrat de Lleida ha engegat una campanya per recollir fons per reformar la teulada del temple. L'han anomenat com apadrina una teula i permet fer donatius per contribuir a les obres d'aïllament i substitució de les teules velles de la parròquia. En parlarem en els propers dies en profunditat, però és una obra que costa més de 30.000 euros. I acabem parlant de notícia econòmica, i és que Catalunya tanca el setembre amb 603.000 afiliats estrangers a la Seguretat Social, un 10% més. El 85,2% pertanyen al règim general i el 14,6% són autònoms.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I com sempre, a la meitat de la setmana, sí que és veritat que aquesta temporada l'hem canviat una mica d'hora, l'hem avançat una mica, però això sí, al mig de la setmana tenim el Cosme García aquí amb nosaltres. Cosme, què tal? Bon dia.
Hombre, què tal? Qué bueno sí, que viniste. Sí, me alegro
hombre,
de saludarte.
No, bé, passava per aquí.
Home, buenos días. Me alegro de saludarte.
Sí, clar.
No me llamo Carlos Herrera.
T'agrada com ho fa, eh?
Sí. Sí, home, jo li tinc molt carinyo al Carlos Herrera. M'agrada més ell, el seu fill ho fa bé, eh? La veritat és que ho fa bé. Mussevillano, però ho fa bé.
Ja.
Jo soc muy leridano, ves? Cadascú som com som, no? O sigui que...
Com ha de ser.
Com ha de ser, sí,
Cosme
senyor.
García, entrevista Cosmepolita.
Avui porto un amic de la casa, eh? Fa molts anys que bueno, que... Ara fa temps que no estàvem amb ell. És molt amic dels amics, i mai millor dit. Fins i tot és molt amic del nostre director, eh? El David Velasco. Uh-huh. Aquesta persona tu l'has escoltat moltes vegades en aquesta casa.
Ah.
Sobretot quan jo anava a la Volta Ciclista.
Ah, vaja.
I ara parlo amb el president i tal, Miquel Esteve, que és el que avui tenim aquí amb nosaltres. Benvingut, ben retrobat.
Molt bon dia i gràcies per fer-me aquesta entrevista després de tants anys, d'haver deixat-lo de la Volta, ja.
Bueno, però jo no vull que expliquis encara la Volta, jo vull que expliquis, Miquel Esteve, on vas néixer?
Home, jo vaig néixer aquí a Lleida.
A on?
Pues mira, aquí a la Rambla d'Aragó, on havia abans la clínica que ja no me'n recordo com se diu, i fa, pues, de l'any 49.
Bueno, i llavors la teva família que es dedicava?
Pues mira, mon pare era fontaner, ah, i ma mare, pues, cuidant el taller de mon pare, pues cosia les famoses, quan se cosien les mitges, enganxillo d'enquell.
Sí. Es ficava una bola dins, no?
Ah, qual i qual. Se ficava una bola, una espècie d'ou, i, sí. I allí, pues mira, entre els dos anant-se guanyant la vida perquè ho pogués estudiar, i eren uns altres temps.
O sigui, los escapes que hi ha a la ciutat, ton pare els tindria controlats, el fontaner.
Sí.
Hi ha molts escapes en aquesta ciutat últimament.
Sí, a més, a veure, era una fontaneria familiar, però que tot el client que tenia, que llavors era, pues, la teníem allà el corremant d'en Baiget, pues resulta que tota aquella ciutat de Fraga, tota aquella zona, pues ell és el que controlava, per dir-ho d'una manera, la cosa de la fontaneria, que llavors anava amb plom, no anava com ara que va amb tubos d'aquestos ja prefabricats, vull dir que era una altra història.
Per cert, que per aquella zona de TV on se van fer les primeres firetes, allà a la Rambla d'Aragó i tot allò.
Sí,
els recordo. Els cavallitos
allà? Els recordo.
On hi ha hisenda, per allà on
sí,
hi ha hisenda.
Sí, on hi havia la presó.
Sí, efectivament.
I davant havia una horxateria, que foten una horxata de conya.
A Valenciana.
Sí, senyor, però ja et dic, i les firetes estaven tots a la Rambla d'Aragó.
I te'n vas a treballar a on?
Home, jo vaig començar el primer treball, vaig començar a una agència, quan vaig acabar d'estudiar, me vaig cansar d'estudiar als 15 anys, i vaig dir, no vull estudiar, i per... no vaig voler...
A treballar.
A treballar. I vaig entrar, pues, vaig veure un anunci al diari on ficava agència de publicitat necessita meritorio. I jo pensava, dic, hòstia, això d'agència de publicitat, en aquells temps que començava allò de les modelos i cap aquí, cap allà, i resulta que era, pues, agafar, i els calendaris abans que portàvem faldilla, pues, pegar les faldilles en pega, pues allò.
Els faldons.
Sí, senyor, allà al carrer Major.
Molt bé. I entres de funcionari.
Sí, gràcies a Déu vaig tindre... Jo sempre dic el mateix, vull dir, a la vida tens un dia que te desapareix la verge o dir-li el que vulguis. Pues allà hi havia la dona... Puc dir els noms o no?
Sí, i tant.
Sí, home, de l'Antonio Virgili, que era famós...
Que acaba de morir, la Paquita Montañola.
Ah, qual i qual. Però la Paquita Montañola, no sé, li vaig caure bé o fotre a la pinta, que gràcies a Déu crec que tinc, que sóc bona persona. Mm-hmm. Va haver bona persona i em va dir, nen, allà als sindicats hi ha una plaça per ser de botones.
O sigui, allà al Ducados?
No, encara no.
Encara no hi eren allà.
Llavors estaven al plaça Sant Joan.
Ah, perfecte, sí.
Allà als Porxes, on havia el Roig.
Sí, el Roig a dalt.
I em va dir, vaig pensar, més fotut que això, no crec que ho sigui. I em vaig anar a treballar de funcionari, allí de botones,
sí.
De meritorio seria llavors.
Sí, meritorio.
I allí vaig començar.
Jo encara estic de meritorio a la COPE, o sigui que...
Sí.
Estic de meritorio, fixa't.
Però vull dir que a la vida hi ha un dia que et pots canviar en bé o en malament.
Tu tens una patologia que vas començar en quina edat?
A treballar?
No, la teua patologia, la teua malaltia.
Jo la poliomielitis que vaig tindre la vaig agafar la famosa als 3 anys.
I llavors, des de llavors, has tingut sempre aquesta patologia?
Sí.
No has millorat?
No, perquè en aquells temps no hi havia vacunes. Llavors, si tots els que veuràs, ara també n'hi ha algun que l'agafi, no ho sé, perquè l'agafi, però en aquells temps no hi havia vacuna, llavors, vull dir, la vas agafar i bueno, jo em van tindre de portar a Barcelona a operar, perquè, vull dir, jo donar el tomb, per dir una manera, i gràcies a portar el que dia dels meus pares, pues, me van portar a Barcelona i em van operar. I gràcies a Déu, fins fa poc, pues, he anat fent, perquè he pogut caminar, coixet, però caminant.
Bueno, però l'important és que has fet moltes activitats.
Sí.
Està relacionat amb el Club Ciclista Ilerdense, a la Penya Ciclista Colomina, a la Plec del Caragol, a tot el que sigui coses lleidatanes, allà està el Miquel Esteve.
Sí, però és el que et dic, és la base. O sigui, quan vaig començar, llavors vaig entrar al famós Educació i Descanso.
Hi havia una banda de cornetes i timbals que era molt bona.
Sí, senyor. Hi havia el grup del Toar, per exemple, pues, també...
L'Enric Castells i Graners.
Sí, senyor, també. Llavors les subvencions es donava o les organitzava Educació i Descans, igual que les verbenes dels camps d'esports famoses.
I tant. Havia pues, dos.
Sí, senyor. No, tres, havia... tres.
Jo recordo la del
Sant Joan,
la...
Sant Pere...
No, jo dic i... la del Natació... i la després, lo de Joventut Republicana, que és això... el camp, una que va vindre la trinca i tot.
Sí, però jo ja et parlo, esclar, llavors jo tenia tindre pues, 19 anys, llavors pues, portàvem el milloret dels famosos d'aquells temps.
Com... l'Anna Quiro i tot aquell.
Sí, senyor, no? El Jordi Dan i tot, i ho fèiem al camp d'esports. Hi havia tres verbenes, la Sant Joan, la Sant del... Pere sí, i 18 de juliol.
Una feien al velòdromo, vull recordar, i l'altra feien al mateix camp, eh, que sí?
No, totes, nosaltres les fèiem totes... a dalt, on hi havia a baix la piscina...
Sí, ja no, hi havia el velòdromo.
Pues, a l'altillo, allà a dalt, havia l'escenari. I a baix havia el velòdromo, havia el que era el ball. Hi havia dos o tres orquestes i estava així, a barrotar.
A barrotar.
I llavors ja, allà vam començar, després també fèiem lo de la carrera del pavo, vull dir que és allà on vaig agafar jo la cosa del ciclisme que m'agrada.
I allà vas conèixer el Vicenç Morea.
Sí, senyor.
Que era l'Espiquet en aquell moment. Eh?
Sí, senyor, una persona també que sempre ha rondat per tot Lleida. Un lleidatà de...
No, lleidatà no, montisonense.
Va, clac, clac. Bueno, pues llavors lo Colomina si va d'això, va dir, nen, vols vindre a la volta ciclista, que faràs les classificacions i escriuràs a màquina, que escrius molt bé, i així vaig començar jo. I llavors, a part d'allí, vam estar 7 o 8 anys, que llavors se feien en clitxé.
Sí.
No, no era com ara, que l'ordenador picaves i et sortia tot allí.
No,
allí.
Ficaves un paper de calco i...
Ah, col·lico. I llavors, en el Joan Roca, allí vam començar els dos, ell me dictava i jo escrivia.
Però després te vincules també a les penyes de la Plec del Cargol i coneixes a personalitats importants de Lleida, d'aquest món, com era Manolo Calpel, Peralta, i diria molts noms, en aquest moment, bueno, pues, podria dir gent, José Luis González Mínguez...
Sí.
I que tot va començar entre Lleida i Osca.
Sí, sí, o sigui, vaig començar a la Plec, quan feia la volta, llavors resulta que jo també vaig agafar gent així mig coneguda de Lleida... com per exemple, pues, podia ser en aquella època pues, lo Bernabé, quan va plegar de concejal, lo Vicent Morea, lo Rafa de la Coca-Cola, vull dir, l'Ibars, el famós Ramon Ibars, el que feia teatre, i van fer un grup allà, que llavors, és clar, l'Ibars no callava, pues vine cap a la Plec, que t'agradarà, i pam, me va costar, però al final sí, me va agradar i me vaig involucrar.
Diu que els amics són com les estrelles, que encara que no es veguin, hi són. Resulta que perdem amb un gran personatge, Amadeu Grau, i allò impulsa amb una sèrie de gent a reunir els que en aquell moment organitzaven i col·laboraven a la Volta Ciclista, i es diuen els amics de la Volta Ciclista Lleida de la Penya Colomina.
Sí.
I es manté.
Es manté.
I heu perdut tres elements pel camí. Carmelo,
sí.
Pepe,
sí.
I Roca.
No, més.
No, dels que... És...
Ah, bueno, sí.
Dels amics sí. De la Volta.
Dels amics de la Volta, sí, s'han perdut tres, sí.
I seguiu amb ganes de fer coses per Lleida.
Sí, o sigui, a veure, nosaltres en aquells temps, o sigui, la volta fa 14 anys que no es fa, en aquells temps ho haguéssim seguit fent. El que passa va ser una sèrie de problemes de...
Econòmics.
Econòmics, que vam dir, pues, val més plegar no de ben res que no seguint organitzant de ben diners.
Parlem de tu, saps cuinar?
Jo, si sé cuinar, lo just, planxa, m'hi donen planxa, res més.
Però allò de fer una paella com el Pepe Navarro feia, no?
No.
No,
això no ho he provat mai.
Però ets un bon sibarita.
Sí,
gràcies, menjar bé.
Gràcies a Déu per la meva feina que he tingut en la meva vida, la meva vida professional, pues, he menjat bé, he estat en bons hotels, he fotut bons viatges.
Però és que tu has tingut una agència de viatges i suposo que hauràs fet el viatge de la teva vida. Quin ha estat?
Home, el viatge de la meva vida pues, va ser, per exemple, pues, no sé, quan vaig començar pues, un viatge a Egipte i quan estava més d'això, pues, viatges a Brasil...
Són aquells que us donaven per venda de tantes o te feien l'obsequi, no?
Bueno, n'hi ha uns quants que sí, però jo també n'organitzàvem. Llavors jo, per exemple, pues, en cooperatives d'aquí de Lleida, pues, fem viatges cada any per Europa. Jo, per dir algo, pues, me coneixo tota Europa, la part de Sud-amèrica i el nord d'Àfrica. Vull dir, he viatjat...
A tu mateix t'has superat, perquè una persona amb la minusvalia com tu tenies, que és el que em passa a mi a la vista, és que no cal amagar les patologies, cal dir-les, no?
Sí, sí.
Això m'ho diu sempre el José Ramón Correal, que hi té Parkinson, i diu que té Parkinson i no passa res. Jo tinc la vista malament i tu tens les cames malament. Però t'has superat a tu mateix.
Sí, o sigui, a veure, jo sempre dic el mateix. Jo no he tingut mai cap complexe de... perquè tinc una minusvalia de les cames de la poliomielitis. Vull dir, jo això ho he començat a notar de no poder fer moltes coses, doncs ara, des de que vaig tindre, doncs, no sé, fa 7 o 8 anys que em vaig fer gran i llavors sí que es nota més, però quan ets jove, pues sí, no podràs córrer, però me vaig superar i no, ja et dic, no, jo quan sento una persona que diu que té molts complexes, malament.
Quatre alcaldes, te diré que me diguis un mot només d'aquests alcaldes, vale? Alcalde Pons.
Home, l'alcalde Pons és el farmacèutic.
Un mot també, com a persona.
Bona persona.
Si et digués Miquel Montaña...
El Montaña no vaig tindre gaire tracte perquè va ser potser una altra temporada que no tenia jo molta relació.
Miquel Montaña, en aquest cas, Antoni Siurana?
Home, l'Antoni Siurana per mi va ser una de les millors persones que he tingut jo com a col·laboració de l'Ajuntament de Lleida en la Volta Ciclista.
Àngel Ros?
En Regidors ja era més seriós. I això que érem amics de petits, que, fíjate, ara es diré una anècdota. Jo amb l'Àngel Ros he anat de càmping, quan érem joves, anàvem com amics de càmping a Cambrils.
I Fèlix La Rosa?
No, Fèlix La Rosa no he tingut gaire relació i no ha estat molt sant de la meva devoció.
Miquel Pollo?
Home, aquest, què et diré jo... Pues últimament, com a lleidatà, considero que no és dels alcaldes que ho hagi fet bé.
I acabem. Jo et diria que en 20 segons diguis què és per tu i què significa la seu vella de Lleida.
Home, és el símbol total. Jo me'n recordo que sempre que he anat de viatge o han marxat uns quants dies de Lleida, quan arribes per la carretera i veus al fons la seu antiga, no sé, te dona allò que dius com a lleidatà, te dona orgull de tornar a estar a puesto. Vull dir, dona una alegria, en una paraula.
És a dir, t'has escoltat el disc del Jaume Oro, que el que veu la seva vella i no s'emociona no és un bon lleidatà.
Ah, això mateix, és idèntic. Sí, és així.
Molt bé, acabem. Jo voldria que em fessis una pregunta compromesa. Jo penso que em coneixes des de ben petitet, i que has vist i has seguit la meva trajectòria. Davant de l'audiència me pots comprometre, no et preocupis, que ara farà 50 anys que treballo a la ràdio. L'any que ve ho celebraré. Aquells que diuen que no tornarà al Cosme, que es preparin.
Bueno, jo faria una pregunta i et diria, a veure, en els anys que fa que coneixo, com pot ser que t'hagis pogut relacionar tan bé amb tot el tema polític en Lleida, coneixent la teva trajectòria laboral, que t'hagis pogut relacionar i hagis caigut, t'hagis pogut tractar en...
amb la dreta, l'esquerra, no? Sense arriba i atrás.
Això mateix.
Senzillament perquè valoro persones.
Sí,
a mi les ideologies m'importen molt poc, toc, i no m'he amagat mai que sóc demòcrata cristià per convicció cristiana, però que jo valoro persones, a tots els partits hi ha bones persones, d'aquí, d'allà i d'acullà, no? El senyor Miquel Pollo per mi és una gran persona, un bon amic, i jo estic d'acord, ho vaig dir l'altre dia, que no s'estan fent bé les coses a Lleida, les coses són com són, no? O sigui, estan fent grans el Siurana, el Ros, l'Oronic, però bueno, a vegades són els pactes.
Així és com jo.
A vegades són els pactes, que pacten en què tu no voldries i després la lien. És com quan uno se casa, no?
Sí, senyor.
Que tu pots ser molt bona persona, però potser la família de la dona te l'acaba de liar.
Ai, però veig que ets així, sí, senyor. Això és l'ideal, les persones, no les parts polítiques ni tal com són.
Pues ja ho veu, Ricard. Miquel Esteve, geni i figura, eh?
Que ben calat que et té, eh? Sí. Bueno. Que ben calat que et té, Cosme.
Bueno, ja veus que aquí me van descobrint entre tots una
no,
mica.
Bueno, descobrint no, que et deixes
hombre,
conèixer, eh?
Hombre.
Bueno, a veure, jo intento de ser persona, que això és l'important, bueno. No? I aquesta casa m'ha ajudat a ser persona, no? Perquè això de conèixer persones t'ajuda a tu a millorar, no?
I tant.
Ricard,
Cosme, cuida't força.
La propera setmana me dones festa.
La setmana vinent et dono festa, així que estarem a la Seuvella.
Ah, bueno, pues ah. Ja veus el que he dit de la Seuvella. Jo crec que el 80% de les tocades que has tingut diuen el mateix.
Sí.
Que s'emocionen al veure la Seuvella.
No, i avisen que et deia... És que, clar, he de dir el mateix que tothom. Bueno, pues és igual, és una veu més. Sí, vull dir, cadascú que digui la seva, i si és la mateixa, doncs perfecte.
Sí.
Cap problema.
Pues ala, avui hem parlat de la ple, que han parlat de la volta ciclista, han parlat de tantes coses, no?
De tot.
Hasta d'educació i descanso. Sí. Que, per cert, sempre que... Ta, 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 ta. Això era...
A veure si t'hauré de fer acabar...
La retreta final.
A veure si t'hauré de fer acabar els dimecres així, cantant tu.
Bueno, doncs pot fer de majoret.
No, home, no.
Perquè
bueno,
anàvem mira, majorets, escolta, llavors,
si,
anàvem majorets.
Si fent això de ploure, doncs et faré cantar cada dimecres, que faria falta bona falta l'aigua.
Per educació i descans, fent coses molt bones, com, per exemple, el torneig aquell que fotem de futbol.
Bueno, i després me parlaràs de la secció femenina, també.
també.
Cosme, una abraçada.
Adéu-siau.
Adéu.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Camí cap a la una de la tarda, ja saps que ens hi plantarem parlant de llibres, sempre a la meitat de la setmana, sempre des d'aquesta nova temporada, a la meitat de la setmana, els dimecres, amb l'Anabel Ramos, que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, que és recomanadora de llibres i estiradora de fils, que de tant en quant també li hem de dir. Anabel, què tal? Bon dia.
Hola, molt bé, molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Estem ja a l'octubre, però no et queixaràs de temperatures, eh? No,
bueno, me queixo de temperatura perquè no és normal aquesta calor, eh?
És
increïble. Me queixo de temperatura perquè portem des del maig amb màniga curta.
I sense ploure.
I sense ploure.
Que
sí.
Déu-n'hi-do. Avui anem a parlar d'un tema interessant perquè té a veure amb una, bueno, amb una efemèride, no?, que es fa cada any ara a l'octubre.
Sí, el Dia de les Escriptores.
Dia de les Escriptores.
Sí, el dilluns va ser el dilluns dia 17 d'octubre va ser el Dia de les Escriptores, que és una data que celebra sempre el dilluns següent al 15 d'octubre. Perquè el dia 15 d'octubre es commemora la mort de l'escriptora Santa Teresa de Jesús.
Ah, caram.
Sí.
Mira.
I arran d'una iniciativa de la Biblioteca Nacional, d'una associació de clàssiques i modernes i de la Federació Espanyola de Dones Directives, es va decidir celebrar aquesta data. La primera vegada que es va celebrar va ser el 17 d'octubre del 2016, vull dir que és una commemoració bastant nova.
És relativament nova, sí.
És
6 anys. Bueno, pues sí. ho trobo molt bé, la veritat és que sí.
Doncs sí.
I a més, recordem, perquè l'Anabel ja ens ho ha explicat i tornarà a sortir això alguna que altra setmana, grans escriptores que en el passat havien de publicar amb noms d'homes.
Amb pseudònims.
Amb pseudònims, no, anava a dir fa molts anys. Bueno, no fa tants anys, ja que no. La primera novel·la del Harry Potter me sembla que té una història similar, eh?
Sí, ja li van dir a l'escriptora, a la J.K. Rowling, que posés les inicials J.K., perquè no se sabria si és una dona o un home, perquè, clar, si escriu una dona novel·la...
Poca broma.
Fantàstica, doncs...
Estem parlant del segle XXI, això, vull dir, no... Bueno, al final del XX, és igual. Vull dir que és història recent, eh?
De fet, Virginia Woolf explicava que... En un dels seus assaigs explicava que quantes vegades anònim era una dona, perquè quan se signava amb el nom d'anònim, no?, o se trobava un text i de sobte era anònim, aquest anònim segur que era una dona.
Déu-n'hi-do. En fi, a veure si anem superant totes aquestes històries i des d'aquí el nostre granet de sorra, perquè avui parlarem de quatre escriptores que li han cridat l'atenció a l'Anabel Ramos.
Sí, perquè aquest any, o sigui, cada any es dedica a un tema, el Dia de les Escriptores, i enguany el tema escollit ha sigut La guerra té nom de dona. Val? I llavors te parlaré de quatre escriptores que han parlat de la guerra, que han viscut la guerra, perquè, o sigui, o bé perquè l'han viscut amb pròpia pell, no?, en pròpia, els conflictes armats, o bé perquè han reflexionat sobre la guerra. I són quatre escriptores, tenim una catalana, que és la Mercè Rodoreda, la María Luz Morales, que és una escriptora també periodista espanyola, la Svetlana Alexievich, i la Anna Politkovskaya.
Vale.
Vale.
Sí, sí, jo he pres notes aquí, però de la meitat segur que ho he escrit malament. Eh? M'has dit la Mercè Rodoreda.
Mercè Rodoreda.
Ah.
Maria Luz Morales.
Sí.
Jo t'explicaré després de cada una, eh?
Ja, ara venen les complicacions. Svetlana... No.
Svetlana Alexievich.
Mare de Déu.
Alexievich. I Anna Politkovskaya.
Politkovskaya, vale.
Politkovskaya.
Bueno, per què aquestes?
Doncs perquè han volgut reconèixer en concret amb aquestes autores, tot i que hi ha moltíssimes més autores que parlen de la guerra, per exemple, Teresa Pàmies, que parla també sobre la guerra, doncs han volgut reconèixer amb aquestes escriptores el seu paper en explicar els conflictes bèl·lics des del seu punt de vista, i moltes vegades donant veu també a les persones que van lluitar aquí a qualsevol dels conflictes armats que hi ha hagut durant anys, que per desgràcia,
sí, sí, sembla,
és una cosa que no s'acaba.
Ens agradaria poder-ho parlar en passat, però no és el cas, eh?
No hi ha manera. Llavors, te parlaré de la Mercè Rodoreda, que va escriure... Bueno, té moltíssima novel·la infantil, narrativa breu, contes, moltíssims contes, poesia, teatre, i s'han traduït moltíssimes obres de la Mercè Rodoreda. Aquí vam pensar que ja vam comentar un títol que és Aloma,
sí.
Em penso que ja que el vam comentar aquí a la Llibrerat, i ella, doncs, és una exiliada de la Guerra Civil, i des de l'exili va escriure moltíssima... Bueno, va començar a escriure molta producció, i parlava molt d'això, no? Ella té un títol precisament que es diu això, Quanta guerra, que el va editar el 1980. Després de la Mercè Rodoreda, et vull parlar de la Maria Luz Morales, que és la primera dona que va dirigir a Espanya un gran diari d'informació general. Ella va néixer a La Corunya el 1898, i va començar a escriure en revistes, i de revistes va acabar treballant a La Vanguardia, també, a La Vanguardia a Barcelona.
Sí, sí.
I va escriure també molts llibres, moltes novel·les adaptades...
Perdona, a La Vanguardia, que la va dirigir l'any 36 i l'any 37,
sí,
eh?
Exactament, sí, sí, durant la Guerra Civil.
Sí, sí, sí.
I també va fer, doncs, reportatges sobre la guerra, clar, a més va estar durant aquesta època, el 36 i el 37, dirigint un diari d'informació general.
Estava mirant ara ràpid, perquè això s'hauria de fer amb calma. La Maria Luz Morales és una, com bé deies, una periodista pionera al periodisme cultural, i a més de ser escritora, perquè és la primera, com deies, la primera dona directora d'un diari nacional. A més, ullen quines dates, de La Vanguardia l'any 36 i 37 a Espanya, una dona. La veritat és que devia de ser una dona extremadament valenta i competitiva, si no, devia ser impossible.
Sí, sí. Mira, per començar, ella va tenir sort, també va néixer en una família acomodada, diguéssim, va poder estudiar, va poder desenvolupar la seva feina, o el seu interès, diguéssim, cultural, no? I va poder dedicar-se a això, va estudiar moltíssims idiomes, estudiava, vull dir, coneixia molts idiomes, també.
Sí, sí, sí.
Vull dir que...
Sí, Déu-n'hi-do, eh?
Desconeguda totalment, Maria Luz Morales.
Sí, 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 jo l'acabo de descobrir, i ara estava buscant, Déu-n'hi-do. Uh-huh. Per quin llibre... De quin llibre em parlaves, d'ella?
De la Maria Luz Morales,
sí.
Per exemple, després va publicar moltíssimes coses amb pseudònims.
Ah, veus?
Sí, va fer versions també d'obres de los germans Álvarez Quintero, no sé si te sonen, que feien, col·leccions de novel·la sentimental, de novel·la rosa també, i va escriure molta cosa a premsa. No te vull parlar de cap novel·la d'aquesta autora, vull parlar d'un altre, que no és una novel·la, de fet, és un llibre que se titula tal qual com el títol, com el tema que li han dedicat, el de La guerra no té cara de dona, en aquest cas. O sigui, La guerra té nom de dona, és el títol, que li han, el tema que han triat enguany. Però el llibre que te vull comentar situa La guerra no té cara de dona, de la Svetlana Alexievich.
Uh-huh.
Svetlana Alexievich va guanyar el Premi Nobel de Literatura l'any 2015. Va néixer el 1948 a Stanislavov. El seu pare, que era militar bielorrus, estava destinat allà. Després van tornar a Bielorússia. I ella es va dedicar des de molt petita, bueno, des de molt jove, a un propi gènere literari, que és com a la creadora del seu propi gènere literari, que és la novel·la de veus. I amb aquesta novel·la de veus el que fa és donar veu precisament a tota la gent que participa o que va participar a la història de l'antiga Unió Soviètica.
Uh-huh.
I també a la Guerra Civil. Ai, perdona, la Guerra Civil, a la Segona Guerra Mundial.
Poca broma que la Svetlana Alexievich, a veure si, si ho dic bé, és Premi Nobel de Literatura del 2015, eh?
Sí, sí, Premi Nobel de Literatura.
Estem parlant d'un pes pesat, aquí.
Sí, sí. Ha escrit moltíssima literatura periodística, molta literatura de veus, de testimonis, i amb aquest títol, La guerra no té cara de dona, que ja van per la segona edició a Editorial Raig Verd, ens explica la història de gairebé d'un milió de dones que van combatre a les files de l'Exèrcit Roig durant la Segona Guerra Mundial. O sigui, un milió de dones. Sí, sí, estem parlant de moltíssimes dones. En aquest llibre el que fa Alexievich és reunir el record i la memòria de centenars d'aquestes dones, no? Dones que no només lluitaven en la guerra, sinó que lluitaven contra un sistema i una manera de fer de pensar, perquè una dona a la guerra és... o sigui, està segurament... doblement discriminada, no? Aquestes dones que a la guerra, sí, que com a lluitadores patien una repressió, però a més com a dones, a dins de la pròpia guerra, a dins del propi exèrcit, també van patir la repressió i la incomprensió dels seus companys i dels superiors. Està molt bé aquest llibre, és un llibre que recomano moltíssim, perquè sempre la guerra l'han escrit els homes, i en aquest cas estan parlant les dones que van lluitar, no són les dones només que es van quedar a casa, sinó són les dones que van lluitar, no? I que no són heroïnes ni són reconegudes com a persones que van fer una cosa com a impossible, tot i que realment van fer una activitat doncs això, inhumana.
Sí, sí.
No, et volia llegir un
i doblement, fragment, digue'm.
Sí, totalment. Un fragment d'aquest. A veure si ho trobo. Aquí està. Al principi del llibre parla de... Bueno, es tret d'una conversa que té ella amb un historiador i parla que les dones a la guerra apareixen des del principi, o sigui, a l'exèrcit les dones des del segle IV abans de la nostra era, a Atenes, a Esparta, hi havia dones lluitant als exèrcits. A Anglaterra també hi havia per primera vegada hospitals on servien dones soldats. I durant la Primera Guerra Mundial, Anglaterra també va admetre dones a la Reial Força Aèria. A la Segona Guerra Mundial, però el món, a més, va ser testimoni d'això, d'un veritable fenomen femení, i diu, les dones servien en tota mena de cossos militars de diversos països del món. A l'exèrcit britànic n'hi havia 225.000. Actor, al nord-americà, entre 400 i 50.000, i 500.000 a l'alemany. 500.000 dones. Diu, a l'exèrcit soviètic hi combatien prop d'un milió de dones. Van assimilar totes les especialitats militars, incloses les més masculines. I va sorgir d'aquest fet un problema lingüístic i tot. Diu, perquè fins aleshores les paraules tanquer, fuseller o metraller no havien tingut la versió femenina, perquè es referien a feines que les dones no havien fet mai. I el femení d'aquestes paraules va néixer allà, a la guerra. És curiós, eh?
Sí, sí.
Com s'ha de reconstruir no? I reformular i modificar l'idioma.
Sí, sí, sí. La veritat és que, a veure, n'estem parlant d'aquest tema perquè és el lema d'aquest any, del Dia de les Escriptores, però sí. És que parlar de guerra ja comença a fer tanta mandra ja. I el que deies al principi semblava que era una cosa ja del segle XX, allò de dir, bueno, va, no. L'última gran guerra, que no és veritat, perquè de guerres n'hi ha engegades un munt al planeta, el que passa és que no en parlem. Però ara ho tenim potser una mica més present que d'altres anys, i escoltant-te, doncs, és que ve associat a la història de l'ésser humà,
sí.
Per desgràcia, però ve aquí. ve aquí.
Sí, tal qual.
Molt bé, doncs, Dia de les Escriptores va ser aquest passat dilluns, el qual, encara que hagi passat, no és excusa perquè si us interessa el tema us acosteu a la Biblioteca Pública de Lleida, on segur que l'Anabel Ramos i el seu equip us han preparat especials amb algun racó, amb alguna columna, o simplement, escolta, pregunteu, vinga a buscar algun llibre especial d'aquest tema que he escoltat a la llibrera a la cadena COPE, i ja està, us el trobaran segur, seguríssim.
I tant, segur.
Anabel Ramos, un plaer com sempre, bona setmana.
Adéu, bona setmana.
I nosaltres ja busquem senyals horàries. Estem a punt d'arribar a la una de la tarda. Soc el Ricard Álvarez. Després hi tornarem al migdia de COPE Lleida amb noves tecnologies, a l'Info COPE Lleida, amb Jaume Sitjà i el David Casero. I a partir de 2:15, amb Veu de Dona. Ja saps, la nostra tertúlia en la que parlem de temes d'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Bienvenido un día más a Mediodía COPE. Estamos de enhorabuena a la hora de encender la luz o, por ejemplo, también poner la lavadora. El coste de la electricidad ha vuelto a bajar un 32% para este miércoles. Hoy pagamos el precio más bajo desde que se puso en marcha la excepción ibérica a mediados del pasado mes de junio y el más bajo en general desde el 21 de octubre del año pasado. El megavatio hora nos cuesta hoy de media 80,44 euros. No es que sea regalado, pero bueno, teniendo en cuenta los precios que hemos pagado hasta ahora, desde luego es una buena noticia. ¿Qué ha pasado para que esté bajando tanto? Porque la guerra de Ucrania sigue y los problemas con el gas ruso continúan o incluso han empeorado. Pues bien, cuando sube la luz, lo hace por varios factores y cuando baja, tampoco responde a un solo motivo. En resumen, podemos decir que la factura nos sale ahora más barata por lo siguiente. En primer lugar, porque Europa acumula más del 90% de las reservas de gas licuado, ese que nos llega por barcos desde productores que nada tienen que ver con Rusia. Este gas licuado no se está gastando en la medida que estaba previsto. Y uno de los motivos es que estamos viviendo un veroño, un otoño con temperaturas suaves en muchísimos puntos de Europa y la demanda de gas ha sido muy inferior a la prevista. Además, la actividad industrial ha bajado también su consumo. La consecuencia es que ahora mismo hay un excedente en los almacenes y eso hace que el precio del gas en general baje en los mercados, sobre todo en el español, que tiene una fuerte capacidad de regasificación. Ahora mismo en España hay puertos donde los buques metaneros tienen que esperar a descargar por falta de espacio. Es un síntoma evidente de ese excedente del que estamos hablando. Todo esto se nota en la factura de la luz porque las centrales de ciclo combinado que utilizan el gas están pagando más barata esta materia prima y por lo tanto baja el precio de la energía que producen. De hecho, la famosa compensación que pagamos a las eléctricas por primera vez ha sido negativa. Es decir, que esta vez hemos tenido incluso una pequeña rebaja. A todo esto hay que añadir que las renovables, la eólica o la solar, a día de hoy son la fuente principal de energía en España, con lo que nuestra dependencia es mucho menor de la producción con gas. Todo esto es lo que hace que el precio de la luz esté bajando bastante. Ahora bien, no tenemos que olvidar que es una circunstancia temporal, que mañana puede cambiar el tiempo o puede aumentar el consumo de la industria y esto provocar que caigan de nuevo las reservas. Pues además de la bajada en el precio de la luz, hay otras noticias destacadas este miércoles que te cuenta ya Ángel Correas.
Y lo que podríamos considerar como una buena noticia siempre que sea algo de forma moderada. Vuelven las lluvias a España. Están siendo especialmente fuertes en Galicia, donde esta madrugada, Pilar, han caído más de 1000 rayos. Estas tormentas se van a extender por la zona de Castilla y León y los Pirineos. Las temperaturas bajan ligeramente y la previsión es que a partir de la semana que viene vuelva el frío a nuestro país. Mira, precisamente ahora hablabas de algo de esto. Ucrania sigue recuperando parte del territorio perdido por la guerra. En las últimas horas, las autoridades militares rusas han empezado a evacuar la población de la ciudad de Jersón al sur del país ante la ofensiva que está llevando a cabo el ejército ucraniano. En las últimas horas también los sistemas de defensa han derribado 12 drones en una nueva oleada de ataques rusos sobre ciudades ucranianas. Y se busca Santiago Sánchez, un aventurero español al que se le perdió la pista el pasado 2 de octubre en el Kurdistán iraní. Sus amigos temen que las autoridades le hayan retenido, como han hecho ya con otros turistas. directas. Hay mucha preocupación porque lleva 17 días sin ponerse en contacto con su familia. No saben absolutamente nada de él. Y el Papa ha invitado a leer el libro de nuestra vida, el más valioso que nos ha entregado y que muchos no leen o lo hacen demasiado tarde. En la Audiencia General, Francisco ha recordado a San Agustín para invitar a entrar dentro de cada uno y buscar el bien, porque en el interior del hombre reside la verdad. Y hoy, en la fiesta de San Pedro de Alcántara, se inaugura en la Catedral de Coria una exposición conmemorativa del cuarto centenario de su beatificación. A través de 10 capítulos de esta muestra, que podrán visitarse hasta el mes de enero, se recorre la vida y la obra de este santo franciscano, patrón, por cierto, de Extremadura.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Benzema estrena su Balón de Oro en Elche.
El Real Madrid, líder después del Clásico, juega a las 9 de la noche en el campo del Elche, que es colista. Es el primer partido de Benzema con el Balón de Oro, Miguel Ángel Díaz.
Benzema, que ofrecerá el Balón de Oro el sábado al Bernabéu, será hoy titular junto con Rodrigo y Vinicius. Ancelotti tiene las bajas de Courtois, Ceballos y Mariano. Hará rotaciones y jugadores como Lucas Vázquez, Nacho Rüdiger o Camavinga pueden tener cabida en el once inicial. En el Elche, informa Jero Tormo, vuelven a su convocatoria Gumbau y Lucas Boyé. Prácticamente se va a llenar el estadio con capacidad para más de 31.000 espectadores. Pita Gil Manzano, habrá una protesta arbitral por parte de la afición en el minuto 12.
Hoy se va a completar la jornada con dos partidos a las 7, Cádiz Betis y Valladolid Celta, y otro a las 8, Real Sociedad Mallorca. A esta hora está prevista la rueda de prensa de Xavi Hernández, el entrenador del Barcelona, previa al partido contra el Villarreal de mañana. La novedad en la lista que acaba de conocerse es Héctor Bellerín. Siguen siendo bajas Christensen, Araujo y Memphis.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts per sobre de la una. Benvinguda i benvingut al migdia de Cope Lleida. De totes maneres, saps que t'acompanyem des de Lleida cada dia de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a arribar a les 2 de la tarda. A punt d'arribar als 24 graus a la ciutat de Lleida, el que fem tot seguit és buscar aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia, avui amb el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimecres a Lleida, intervals ennuvolats augmentant durant la tarda a cel ennuvolat. També probabilitat de calitja en zones altes i xàfecs ocasionalment amb tempesta al Pirineu a últimes hores, sense descartar que es puguin extendre de forma més dispersa a zones properes. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens, amb 30 graus de màxima a Balaguer, Lleida, Ciutat i Tàrrega, 28 a la Seu d'Urgell i 25 a Viella. A més, vent fluix variable predominant les components sud i est, reforçat al Pirineu, on es poden donar ràfegues fortes en cotes altes. Demà dijous esperem predomini de cel ennuvolat o cobert de nou, amb possible calitja en zones altes, i també xàfecs ocasionalment amb tempesta que seran més intensos a primeres hores i també a la tarda i localment persistents al Pirineu. Temperatures en descens que podrà ser localment notable amb 26 graus de màxima a Balaguer, 25 a Lleida i Tàrrega, 23 a la Seu d'Urgell i 18 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Ja saps, com t'explicava, pràcticament 24 graus a la ciutat de Lleida. Això sí, el dia ennuvolat fa que la temperatura no segueixi pujant tant, almenys on estem a sota dels núvols. Va, que fem una ullada ràpida a la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Avui és el Dia Mundial contra el Càncer de Mama i la unitat de l'Arnau de Vilanova ens explica que van detectar l'any passat 327 casos, dels quals el 24,25% eren menors de 50 anys, un de cada quatre. L'autopalpació, els hàbits saludables i el cribatge personalitzat són claus per a la prevenció. La detecció precoç, sempre ens han explicat que és una de les millors mesures. Canviem de tema, obrim plana municipal. El cap de l'oposició a la paeria de Lleida, Fèlix Larrosa, s'ha mostrat sorprès pel fet que el govern d'Esquerra i Junts encara no hagin presentat el projecte de pressupostos per al 2023 i ha lamentat que tinguin la ciutat aturada. També recordem que el govern de la Generalitat ja ha anunciat l'aprovació de construir finalment l'Institut de Cap Pont amb una inversió de pràcticament 7 milions d'euros, 6,95 El Solà ja saps quin és, el que hi ha entre Frederic Godàs i el camp municipal de l'Atlètic Segre. Després de 20 anys fan aquest anunci. L'any vinent, tranquil, que no s'anirà allà encara. Eh? Després de 20 anys. Recordeu la campanya de les motxilles penjades als balcons de Cap Pont? Doncs farà 20 anys d'aquesta campanya. 20 anys! El gran govern de la Generalitat, 20 anys a tardat, a decidir-se a fer aquest institut de Cap Pont, que segurament arribarà quan la natalitat de les alumnes i alumnes que hagin d'anar a aquest institut segurament ja és de les més baixes. O sigui, les grans corbes de natalitat ja estan hores d'ara a l'institut. I aquí estem parlant d'aquesta inversió per fer aquest institut a un plaç, tranquils, de 5-6 anys. 5-6 anys després de 20 anys esperant. Aquest és el govern que fa que els catalans amb un salari de fins a 30.000 euros bruts anuals són, en proporció, els que paguen més IRPF de tot l'estat espanyol. Poca broma, eh? És la franja en la que hi ha més assalariats de tot Espanya, per tant, és de la que més es recapte, és l'anomenada aquesta classe mitjana, i és on la Generalitat de Catalunya castiga més. Pràcticament un 20,5% en impostos d'aquesta classe mitjana que cada vegada és més pobra o més classe baixa. Doncs aquesta gran institució, la Generalitat de Catalunya, no sé, amb els seus estudis, les seves decisions, és a qui castiga més de tot l'estat. De tot l'estat, eh? Els que arriben fins a 30.000 euros bruts, que són la majoria. Per tant, poca broma amb les decisions de la Generalitat, que després tenen conseqüències directes a la teva butxaca. I acabem amb una darrera hora, amb una novetat. L'IRTA està recollint informació en un centenar de finques afectades per les glaçades de la primavera per mirar de determinar què és el que va fallar en els sistemes de prevenció com el rec per aspersió que es fa servir per combatre-les. El cap de programa de l'Institut, Luis Asín, ha explicat que en una glaçada típica com la d'aquest any ha fallat encertar el moment d'engegada dels aspersors i també la quantitat d'aigua que s'aboca sobre els fruiters per fer la capa de gel protectora de les flors. Estan estudiant perquè fins i tot amb sistemes s'han glaçat. Fem una pausa ràpida i parlem de noves tecnologies.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Que sí, que ja és l'hora en la que parlem de noves tecnologies, és a la meitat de la setmana, ho fem a l'Infocope Lleida, ens trobes a internet infocopelleida.com, ens pots seguir a les xarxes socials i també escoltar-nos a través del podcast. Aquí als estudis estem ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, què tal? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Què tal? Buenas tardes, chicos, ¿cómo estamos?
Jaume Sitjà, va, que Tim Cook et va fer la meitat del guió ahir.
Doncs sí, 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 sí.
Semi per sorpresa. Eh?
Comencem a tenir els fabricants educats, i com ben educats que són, les presentacions les fan el dimarts a la tarda, encara que ahir no va ser ben bé una keynote, sinó que Apple, doncs, va fer els seus nous llançaments, i com dius tu, no?, una miqueta per sorpresa. Nou iPad Pro. Què ens depara aquesta nova, segons com etiquetada per alguns, bèstia? Nou Apple TV. I després també volem deixar una notícia fric pel final. A veure si ens dona temps, eh? Perquè...
Vinga, va. Opa, clar, no us enrotlleu per aquí.
Bueno, ens dones peixet i llavors, clar, nosaltres ens animem. I si ens queda una mica de temps, doncs, ull, perquè els que utilitzeu Google Workspace a la feina, els que utilitzeu Google Workspace a la feina, el vostre cap pot saber on esteu en tot moment. Explicarem una miqueta per què i per què ho fan. Espero que no tingueu temps per comentar, espero que tinguem temps per comentar-ho tot plegat, però per començar, no volem deixar de passar i explicar aquests conceptes bàsics i l'efemèride. Aquesta setmana en l'apartat concepte bàsic,
firewall, aquesta paraula, firewall, que tothom està ara en boca de tothom, no? Portem uns anys amb tema de seguretat, doncs explicarem què fa i per a què és. I com podeu veure, temes en tenim, i tots preparats per la tertúlia Freak. I per començar, un moment pel record, on David ens explica l'efemèride d'avui. David, fins en quin any ens transportes?
Pues mira, vamos a hacer un cercalejos, como siempre lo pongo, pero fijaros que es una historia de principio y fin. Si os digo solo una palabra, una marca, Blockbuster.
Ah, ¿verdad? Sí, señor. ¿Verdad?
Pues mirar, tal día como hoy de 1985 se abría la primera tienda de video Blockbuster en Dallas, en Texas. Un tocayo mío, David Cook, en este caso. No Tim Cook, sino David Cook.
David, ¿vale? Caxel.
¿Vale? Fue quien fundó la empresa, y se la fundió también, por supuesto. Fundó la empresa en 1985 y, bueno, llegó a controlar el 28% del mercado mundial del tema del VHS y de la cinta de vídeo. Bueno, VHS, beta y algo de 2000.
Lo que ha provocado la tecnología.
Ojo, y es que es una de las empresas que precisamente se lo comió la tecnología. Es decir, ya cuando empezó el tema del Laserdisc y el tema del CD y el DVD, pero no solo se lo cargó eso, se lo cargó el hardware, ¿no? El que todos pudiéramos tener una copiadora o una grabadora de CDs.
Bueno, ahí empezó, pero se lo fundió Internet.
Esto fueron, con esta entrada, fueron el primer año que toda esta tecnología empezó a desarrollarse, ya marcaron unas pérdidas de $1,000 millones. Y ya, por supuesto, que Internet y el vídeo bajo demanda es la que acabó de matarlo.
La veritat va ser que els gravadors DVDs i de compact disc domèstics va ser el primer esgraó per fondre's aquesta companyia.
Saps la quantitat de CDs verges o DVDs verges es van arribar a vendre durant uns anys? És una barbaritat. Ara no n'hi ha.
Ara no n'hi ha, justament. És que ara no n'hi ha.
És que ara abres un cajón y te encuentras un taco de CDs.
Una bobina de CDs.
¿Y dónde lo pones?
Exacte, ¿on lo poso?
¿Dónde lo pones? ¿Dónde lo pones, no? Bueno, pues fijaros que aún así, por supuesto que en 2010 quebró, pero bueno, a día de hoy, que sepamos todos que uno de aquellos asociados que había, totalmente independiente, en Edimburgo, en Texas, tiene una tiendecita abierta. Y donde se está dedicando a intentar coger y regrabar cintas, y el contenido digital lo pasa a cintas y lo pone allí para algún romántico, ¿no? Bueno, pues que sepáis que, bueno, pues solo se muere cuando te pierdes en el recuerdo.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet, infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1985, amb tot un referent històric com l'efemèride. I ara, per anar a fer en Culturilla, ara toquen
conceptes bàsics.
Avui toca conceptes bàsics, firewall, la paraula aquesta, firewall.
Firewall.
Què vol dir, David? Vinga, va.
Firewall, pues muy claro, un muro de fuego. Es que no hay más, un cortafuegos, ¿no? Lo que llamamos cortafuegos, ¿no? ¿Qué es un cortafuegos? ¿Qué es esto que hablamos del cortafuegos, que parece súper profesional y que todos tenemos, o casi todos tenemos en nuestros hogares, pero sobre todo en las empresas? Que lo usemos o no, tenerlo lo tenemos, que lo usemos o no es otra cosa. Al final, esto es un programa instalado en el ordenador, instalado en la red, instalado en el router, instalado donde sea, que precisamente lo que hace es filtrar el contenido que navega por Internet y los equipos que se conectan a Internet, tanto de fuera a dentro como de dentro a fuera. Es decir, donde ponemos las reglas para qué contenidos pueden entrar, qué contenidos no pueden entrar por la red e incluso cómo podemos salir, ¿no? Pues que cuando nos conectamos, por ejemplo, en un hotel, no puedes descargarte cosas, porque no te deja, porque tiene una regla puesta el firewall que dice, oye, para que no se coma todo el ancho de banda de 1,000 personas conectadas en el hotel, no vamos a dejar descargarse archivos de 1 giga, por ejemplo. O CanguroNet, o servicios que tenemos dentro de nuestra red de casa, por lo menos en la app de Movistar, Vodafone y demás, puedes entrar y puedes poner reglas. Cortar sexo, drogas y rock and roll no, por favor, ¿vale? Pero palabra sexo, palabra tal, palabras clave en la cual, o incluso webs donde los equipos que están conectados a esa red no pueden entrar y no pueden acceder aunque esté en internet. Entonces, al final, un firewall es esto, es un programa intermedio instalado donde esté instalado, que lo que hace es filtrar tanto el contenido que entra y que tú le permites que entre ese contenido, como los que están conectados a la red donde se pueden conectar a internet.
Una pregunta, perquè tothom quan parla de firewall parla d'un dispositiu. Tu dius un programa. A veure, a nivell... Hi ha un dispositiu dedicat...
Sí, a nivell professional sí que existeixen, però claro. Són caríssims. A nivell personal no, però són programes...
Decir, en les empreses hay, por así decir, ordenadores que no tienen pantalla, en formato rack, estas cosas rectangulares que vemos ahí clavadas, ¿vale? Que están conectados a la red y es un propio hardware con el software dentro, que es lo que lo gestiona. Ya sabemos que si no hay software, por mucho que tengas un cacharro allí, no va a hacer nada. El programa, por así decir, ¿no? Bueno, pues el firewall puede ser en formato rack, por supuesto, cuando tiene que controlar redes muy grandes, pero que sepamos, por ejemplo, que en la propia red, nosotros en nuestros hogares tenemos instalados un programita firewall para poder hacerlo. E incluso cuando compramos un antivirus, o en el propio Windows que tiene casi todo el mundo, veis que tenéis la configuración de firewall y la configuración, como no, de antivirus. El firewall ese, lo único es el firewall de ese ordenador, no es el de la red, ¿de acuerdo? Y el firewall está, bueno, pues concebido para que desde la red pueda hacer todo este filtraje que nosotros queramos.
Y como dice el David, funciona de las dos maneras, tanto el que vol entrar a tu ordenador com el que tu controles que surt del teu ordenador, que el que entra també déu-n'hi-do.
Bueno, pues ja ho heu vist. Som tequis, som friquis i expliquem coses com aquestes avui aquí. Qualsevol dimecres, i evidentment ho fem amb Antena i aquí a Cope Lleida.
La tertúlia fric.
Ara sí, doncs ara comencem aquesta tertúlia. Comencem la tertúlia amb aquest detall que hem sabut de Google Workspace, no? Que si l'esteu utilitzant a la feina, esteu utilitzant aquesta suite, perquè sabem que és la suite ofimàtica de Google, sàpiguis que el teu cap, o podríem dir l'administrador d'aquesta suite, pot saber en tot moment on esteu.
On esteu, vols dir? Quina aplicació tenim oberta?
No,
o on estem?
On esteu posicionats.
Ah.
I això té algun motiu? Crec que sí, no?
Bueno, a ver, esta característica llega a través de la aplicación de Google Calendars. Es decir, cuando utilizas Workspace, precisamente lo que tienes es todo el sistema de ofimática, todo el correo electrónico de toda la empresa y, como no, también todos los calendarios y calendarios compartidos. Al tener los calendarios compartidos, a la hora de que el administrador pueda poner una reunión a todo el mundo, ¿vale? Ve los calendarios de los demás para ver si tienen disponibilidad. E incluso si tiene que poner una reunión inmediata, puede localizar o puede ver dónde están cada uno de ellos para ver si pueden tener disponibilidad.
Clar, per si hem de vindre a la feina a fer la reunió i resulta que estan a quilòmetres de distància i la poses d'aquí mitja hora, doncs
maneres,
no arribaran a temps.
Això suposo està dins d'allò que posem quan instal·lem les històries d'acceptar, acceptar, acceptar, dins de les normes, els agreements i totes aquestes històries, però no deixa de ser, doncs, un... Bueno, es una cosa moderna de teletrabajar, ¿no?
Lo hemos dicho muchas veces y hace muchísimo tiempo de cada uno de nosotros. Es decir, todos somos ceros y unos y te montas en el coche, se conecta y según la hora que sea te dice tienes 14 minutos para llegar a tu casa.
Sí.
Y dices...
El Apple Watch t'ho diu sempre, ara, això.
Sempre.
Sap que estic al cotxe i cap a on vaig.
Claro, bueno, t'acabas de conectar al Bluetooth, que és normalmente que tal, és la hora que normalmente la IA ha estado recogiendo datos y dices... Tú hasta ahora vas a casa.
No te olvides.
No te olvides. Hoy no, y es que he quedado para comer.
No, pero si ho tens a l'agenda...
Ah, bueno, claro, no te saltas, sí,
si,
sí,
si ho tens
supuesto.
A l'agenda i a l'agenda has posat a on vas i has posat l'adreça, sí. Has tingut la precaució de posar, et dirà que vas cap allà, per quin carrer has d'anar i tot això.
Por defecto, esto del aviso de 5 minutos antes, 10 minutos antes, hay uno por defecto que es si avísame a la hora de salida.
Si poses l'adreça d'on vas,
sí,
hi ha l'opció de avísame per sortir per arribar segons el trànsit.
Exacto. Tienes que salir ahora para llegar en 37 minutos a tu destino. Si
no, que em fa de coses aquesta IA, que em fa de coses.
Clar, tot això és automàtic.
Al final és una funcionalitat de oye, no molestes a la gente de si puede venir o no a la reunión, lo localizas, ves dónde estás y haces la reunión. No quita que en cualquier momento tú puedes decir que vas a montar una reunión y localizar a todo el mundo.
Venga, va, doncs ja sabeu que aquesta nova funció per a què és i per a què la podem fer servir. Ara sí, passem a les novetats que va informar ahir Apple. Nova bèstia, nou iPad Pro, què ens porta aquest nou equip?
Bueno, pues el chip M2, básicamente. Es decir, nos trae... Oye,
el chip M2.
¿Eh? No, claro.
El, o sea, el del Mac, ¿eh?
Claro, es decir, el chip que llevan los ordenadores con los cuales están haciendo la mayoría de la parte de las producciones de televisión, de series, de películas y tal, ese chip que llevan esos ordenadores que han hecho Avatar 2...
L'últim que van presentar, no?
Exacto, ese chip que ha hecho Avatar 2, ¿vale? Pues ese chip es el que está ahora mismo en un iPad Pro, ¿no? Es decir, es una bestialidad. Ahora mismo, además, es que en el mercado de las tablets sigue siendo el rey, el iPad. O sea, es que es tienen el mercado, por así decir. Ellos manejan el mercado de las tablets y ya cuando subes a partir de cierta edad es que se van a 80% de ventas en el mercado, ¿vale? Por supuesto que todavía hay mucho consumo para los críos el tablet de Android, ¿vale? Pero cuando llegas a partir de cierta edad es que se llevan casi todas las ventas. Y al final los dos únicos fabricantes que uno en el concepto tablet y en el otro que ha cogido el concepto convertible, ¿no? Que lo podemos comparar con un tablet, que es la Surface, ¿no? Son los dos únicos que están desarrollando un hardware espectacular. Porque si nos vamos a los tablets que se están presentando de la parte de Android, llegan hasta el Snapdragon que llegan, de chip, es el último que tienen implantado cada uno de ellos, y se van a otras funcionalidades, ¿no? De conectividad, de nube y demás. Cosa que ya Apple tiene implantado, con lo cual, bueno, lo que me parece bestial es eso, es que es un chip que solo el chip son $1,000.
Una cosa ens va deixar la no presentació d'ahir, perquè al final va ser un vídeo que va alliberar Apple a través de YouTube, del seu canal de YouTube i de la seva web. L'iPad amb el anterior, amb el chip M1, ja va ser un salt de potència d'aquells que està limitat pel software. És a dir, l'aparell pot fer molt més del que les aplicacions de moment li fan fer. Per tant, semblava il·lògic, no?, aquesta... O sigui, un producte que ja era... Home, perfecte, sempre té cosetes, evidentment, però globalment era un molt bon producte, semblava impossible. Hi ha una cosa amb la que em quedo d'ahir, d'un vídeo que durava 10 minuts per presentar els dos iPads, el normal i el Pro, que jo crec que aquest sí que marca un camí. Ahir se'ls va colar, intencionadament, dos aplicacions per l'iPad que són de l'àmbit... d'ordinador, i a més són aplicacions molt potents i que des dels àmbits professionals d'aquestes es requerien. Una és la edició de vídeo tal qual, la potent, la normal, la de fer una pel·lícula a l'iPad, que és el DaVinci Resolve de Blackmagic Design. Ja va sortir allí i ja el van dir, properament, el DaVinci Resolve, que és una de les grans apostes de la indústria de muntatge de vídeo. És un software que té una versió gratuïta, la de pagament són 300 euros, però és tan potent com per fer produccions cinematogràfiques, i de fet s'estan fent. Aquesta una ja arriba, abans que Final Cut Pro, que ja s'ho poden fer mirar. I l'altra, Octane X, que jo, com que no sóc del mundillo, no m'hi vaig fixar, però un company sí. Octane X és un modelador 3D. Un modelador 3D a l'iPad. Ull, perquè aquest sí que potser és el camí que portarà l'iPad Pro. A nivell de hardware, com ens ha dit el David, no en té cap de problema. O sigui, lo que l'echen.
El tema és, jo no lo sé, esto ya, pues como nos llama frikis tequis el jefe, pues, a ver, esto ya es un poco lugubrar. ¿Sabes, con todo esto precisamente que estabas diciendo, precisamente veía cómo con un iPad, a la hora del rodaje, creo que pueden llegar a hacer con estos programas, ¿vale?, directamente la producción.
Sí.
Me explico. Con el tema de... Ahora vamos a hablar de una cosa que... La realidad aumentada. Vale,
es
pues...
Eso es la traerse con el rumor.
La realidad aumentada ya está. Vale, pues ahora tenemos una máquina portátil que tiene una cámara, la cual puede estar además recibiendo señal de otra cámara, como puede ser una cámara profesional con un fondo verde, y directamente en el iPad puedo estar visualizando, modelando o produciendo eso que se está grabando.
Es que yo...
Es decir, se pueden llegar a hacer películas en directo. Ya me he ido de la olla. Pero ¿os imagináis?
Molt friki.
Sí, sí, pero
mucho. Pero imagínate una peli en directo.
Pero yo del que me quejo es que la gente se ha quedado aunque tiene los mismos colores que el año pasado, tiene la misma forma. Ya, pero olvida de eso. Tú mira el que te están diciendo que podrás hacer con esta máquina. Porque al final, quien compra un iPad Pro se supone que es para hacerla anar. O sigui, per ser productiu, per generar i guanyar diners amb aquella eina, no deixa de ser una eina.
Estaríem parlant que aquest dispositiu va destinat a un target de clients molt concret?
El preu que té, evidentment que sí. Perquè si, per qui vulgui, evidentment que si els vulgui gastar, que se'ls gasti, però és que un iPad Pro és que te sobre.
Este iPad, pues es eso, es como el equipo de Apple de ordenador tal, que cuesta $15,000. Es decir, es que estamos sobrepasados. Y además, ojo...
No estem parlant d'un iPad normal i corrent.
Que no.
Vale, no estem parlant, perquè tothom ara ens parla...
No, que el David ens ho ha explicat, que porta el xip M2, que a partir d'aquí...
Però el que sempre diem, no?, aquestes comparacions, contra qui ens comparem?
No lo puedes comparar.
No te rivala l'iPad.
No, es que no tiene comparativa. Están creando ellos de cero el mercado, y además no solo se quedan ahí, se van más allá y dicen, y sacamos el modelo super, super stylish.
I sí que el té és l'iPad normal, que també es va presentar ahir, que sí que ha fet el canvi estètic ja a l'estil de la gama Pro, amb orells quadrats, amb bisels una mica més estrets. Han ficat la càmera al costat llarg perquè el puguem fer anar paisat amb la càmera, no al Pro, això curiosament. Puja de preu, porta nou xip, nou disseny, colorets, a l'estil iPhone. Aquest és el d'entrada.
I porta USB-C.
USB-C, és veritat. No, ara tota la gamma iPad porta USB-C, només queden els iPhone.
Això pot ser una premonició pels nous iPhones?
Jo crec que sí. Es decir, es que lo tengo clarísimo. Aún así, la mayor... A ver, aún así, la mayor comunicación que está haciendo Apple y la mayor fuerza sigue siendo con el IQ y con el tema de poder cargar absolutamente todo inalámbricamente. Es decir, es que se pueden volver muy locos, ¿eh? Es que esta gente de Apple, yo no sé si pueden poner el USB-C en el iPhone o quitarnos ya el único agujero que queda. ¿Os acordáis que fueron los primeros en quitar el agujero del jack, no? De los auriculares.
Jaume, en 30 segons, si no, la friki no. Van presentar l'Apple TV 4K, que aquest sí que és una actualització només del xip de dins. Bueno, pesa la meitat, deixa de portar ventiladors. Hi ha dues versions, una wifi només i l'altra amb cable Ethernet, però ull, baixen de preu. Curiosament, és l'únic producte que s'ha presentat que baixa de preu. L'únic.
El resto y todos los productos que no se han presentado y siguen igual han subido de precio.
El Siri Remote, que es el comandament, porta USB-C. USB-C. Sí. Va, la friki, venga, que si no, em dius que no te la deixo.
Venga, va, perquè el primer iPhone de la primera generació va ser subhastat...
El del 2007.
Per més de lo que val avui en dia un iPhone 14.
Per bastant més. ¿No?
Bueno, $39,339.
Espera, que abro cajones a ver qué trobo.
No, que abro cajones, no, es que a mí...
El de la primera generación aquí no va a surtir, ¿no?
No, aquí no va a arribar.
No, bueno...
Algú pot ser el teu d'importació.
Jo tengo uno. El gris y negro...
Però aquí no es va comercialitzar.
No, aquí no, te lo tenías que traer de Estados Unidos o de Andorra.
Sí,
que en Andorra estava.
Era
dos jaques.
Se lo traían de Estados Unidos. Sí, sí. Yo creo que en maletas, ¿eh?
$39,000, suposo, per un aparell en molt bon estat, amb tota la caixa original, sí,
claro,
i tot
el
resto de col·leccionisme.
Por supuesto.
Però, jo sí que tinc un 3GS, per exemple, que sí que se'n van vendre molts, i d'aquí uns anys, quién sabe.
Bueno, se funciona?
David Casero, escolta, la setmana vinent estarem a la Seu Vella. Dimecres,
O sigui que
tornarem on vam estar no fa massa, i parlarem també de noves tecnologies. David, una abraçada.
Vinga, saludos.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
Que un experto me lo explique todo sin compromiso. Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipoteca Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell. ¿Necesitas un banco?
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro. La alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dos días de bombardeos muy fuertes.
¿Te acuerdas cuando hace unos días Vladimir Putin dijo que se habían acabado los ataques masivos, que ya no eran necesarios? Bueno, pues tal y como pensábamos, como para fiarse. No es de fiar y lo ha vuelto a hacer.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
El ejército ruso ha lanzado a estas últimas horas ataques con misiles, lanzacohetes múltiples y artillería pesada con drones contra 9 regiones ucranianas. Y ojo al detalle, los drones son de fabricación iraní.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
5 minuts per sobre de 2:15, directes cap a les 2, és dimecres a la meitat de la setmana. Van gaudir del festiu de la setmana passada, però ja les tornem a tenir aquí als nostres estudis. A la tertúlia en veu de dona, ja saps què? Acabem parlant de l'actualitat, del dia a dia, però sota el punt de vista d'una dona, que hauria de ser una cosa molt més normalitzada, però que després ens n'adonem que en segons quins casos no ho és, i per això doncs fem aquesta modalitat. La Cristina Cervera, que està amb nosaltres avui. Cristina, què tal?
Molt bon dia a tothom.
Com estàs?
Molt bé.
Acalorada.
Sí, sí. És exagerat, això. Massa calor.
Ja m'ho van dir els polítics ahir, clar, us tinc aquí a l'estudi, és una habitació interior, sense finestres. No fa fred, perquè és que no baixa la temperatura ni a la nit, i per tant, de moment, i tot això és un estalvi energètic, doncs no hem hagut d'engegar la calefacció ni molt menys. Jo, és veritat que fa molts anys vivia en una casa on teníem calefacció centralitzada i s'engegava la nit de la castanyada sempre. O sigui, la nit del 31 d'octubre a l'1 de novembre s'engegava la calefacció centralitzada, caigui qui caigui. Però és que normalment feia fresca en aquella època. Jo no sé, ens falta una setmana i mitja, però no sé com arribarem. La Cristina em deia, jo ja n'estic farta de calor. Ara ja vull tapar-me una mica, ja vull abric, i jo crec que compartim molts aquesta sensació.
Totalment.
Laia Rogel, presidenta de l'associació Up Lleida, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Com estàs?
Pues molt bé. Jo l'altre dia vaig estar a punt de comprar castanyes. El que passa és que el moment va dir, home, castanyes i calor, diu, no ho bec. Dic, ja.
Home, és que agafar una paperina de castanyes calentes...
Sí, sí, no, clar. Però mira, me va venir la Loreta pel carrer Major, va dir, ai, me ve que gusta castanyes, i me diu, però si fa molta calor.
Però és igual, ja. Que són molt bones, i nutritivament també.
Sí, sí.
Però clar, calentes, no sé, jo, és un problema. Però sí, tens raó, les tenim tan associades a que comença a fer fred.
Bueno, és que al carrer Major ja hi ha gent que està venent castanyes, sí, però sí. Clar, pobres deuen pensar que va, sí, que vingui el fred, perquè si no te van vendre gaire.
S'hauran d'inventar una altra manera de vendre-les, però quan faci calor, perquè cada vegada en farà més. Però bueno, la Laia, per cert, que fent exemple, ajuda a descongestionar el centre de la ciutat de Lleida i s'ha plantat des de la Pometa Gràfica fins als estudis de COPE Lleida en 5 minuts amb el seu patinet elèctric. Ara he anat a mirar si portava casc. Sí, porta
sí,
casc.
Sí, sí, jo des del primer dia amb casc, sempre.
I a més, vull dir, segur que segueix les normes i a velocitat sí, normal. Sí. Per tant, fixeu-vos, estem parlant de la zona del Carrefour, per entendre'ns, sí. Fins aquí 5 minuts.
Sí, sí, 5 minuts.
No pagues zona blava perquè et deixem aparcar aquí dalt sense problemes i ja està.
És que és el futur, eh? Vull dir, el present i el futur. Jo, per mi, el patinet o vehicles que siguin de mobilitat així, sent elèctrica i tal, és, i que puguis anar per la ciutat d'una manera... Jo l'he convertit en l'idea abans, amb el vehicle oficial de l'empresa.
Oh,
el
que...
tinc a l'empresa i per moure'm per Lleida em va molt bé.
Clar. I avui està amb nosaltres des del grup de dones Lleida, que s'estrena aquí i que ens acompanyarà en properes dates, la Lídia Carulla. Lídia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Acosta't al micròfon. Benvinguda, per cert.
Moltes gràcies.
És la teva primera experiència?
Bueno, no he tingut una altra.
O sigui, la segona?
La segona.
Bueno.
Aquí en ràdio, sí, sí.
Molt bé, el mes de novembre que ens acompanyarà. Ets del grup de dones Lleida, companya de la Gemma Casal.
Exacte.
Però tu, a més, professionalment, estàs vinculada a la docència.
Exacte, jo sóc mestra.
De primària?
De primària.
Bé, ja és una edat interessant, eh?
Sí, sí, comencen a ser divertits, si més no.
També estàs acabant un màster, bueno, acabes ja.
Acabo el dilluns.
D'igualtat, polítiques d'igualtat.
Sí, estudis de gènere.
Estudis de gènere.
I polítiques d'igualtat.
O sigui, acabes dilluns.
Sí, sí, dilluns ja, data final.
Però acabes dilluns amb un examen o ja està?
Una presentació del TFM.
Ah, la presentació, val.
Sí, sí, sobre, ja ho tenim.
Sobre què l'has fet?
Sobre coeducació.
Sobre coeducació.
Sí, coeducació és educació en perspectiva de gènere.
Ahà. No a casa, sinó en àmbit escolar,
Escolar, sí, sí.
I quina conclusió ha arribat?
Bueno, que ens cal formació al professional docent, cal formació en perspectiva de gènere per tal de poder implementar una educació en perspectiva de gènere als infants.
Però, per exemple, què seria una educació com aquesta que dius? O sigui, què canviaria, què hauria de canviar? Algun exemple concret?
Cal canviar, per exemple, el llenguatge del personal docent, no? Parlar amb llenguatge no sexista, cal introduir dones al contingut, entre moltes altres, com dinàmiques diàries que tenim, no? Com a persones que al final hem estat socialitzades dins d'un patriarcat, no? Tenim dinàmiques com a docència que al final es transmeten a l'alumnat.
És curiós perquè anava a dir uns mesos, igual fa uns anys, ara no recordo ben bé, al CaixaForum van fer una exposició de dones inventores que havien estat invisibilitzades a la història. Era flipant.
Sí, clar.
Sí, era flipant. Fins i tot la inventora de la base de les transmissions inalàmbriques de la wifi que fem anar era una dona i inicialment li van atorgar al seu home la descoberta, va haver de marxar, és alemana, va haver de marxar, ara no recordo el nom, d'Alemanya cap als Estats Units i va costar que es tornés a vincular el seu nom a l'invent, de la base, no de la wifi com a tal, però bueno, de la base, sí, sí. Tots els invents acaben tenint una base,
Bueno, jo crec que aquesta conversa ja la vam tenir aquí, sí, en aquesta ràdio fa dos anys.
Clar.
Recordo que hi havia la Mercè,
sí,
del grup de dones, sí. I va sortir el tema de dir, ostres, com pot ser que coses que han passat a la història i que han sigut descobriments o que dones han tingut a veure, han sigut peces claus i no s'explica als llibres d'història i als llibres d'educació de l'institut, de les escoles. I em va dir, és que donaria per tant, però no se fa. Bueno, pues és que algun dia s'ha de fer. És que ha de començar ja. Estem en segle XXI, això ja ha de ser lo normal.
Sí, sí.
Clar. Mira, avui, a la Llibrera't, que a mi cap a la una, hem parlat amb l'Anabel Ramos, que ens parla de llibres, i aquest dilluns va ser el Dia Mundial de l'Escriptora. I ens ha parlat de quatre escriptores. Una d'elles, la Maria Luz Morales, que jo no sabia ni qui era, ni no sabia res d'ella, però mirant... Resulta que va ser una periodista pionera del periodisme cultural. Va néixer el 1889 a Corunya i va morir l'any 1980 a Barcelona. És la primera dona a Espanya directora d'un diari nacional. Va dirigir La Vanguardia l'any 36 i 37, que déu-n'hi-do quins
sí,
dos anys, eh?
Sí.
Quina època. Doncs no sabíem res d'ella. És que jo no sabia ni que existia, i després, només he mirat una mica de la seva biografia, déu-n'hi-do el que devia de lluitar aquesta dona per dirigir un diari.
Bueno, això, en diferent mesura, m'ha passat a mi, jo com a vicepresidenta del Gremi de Publicitat de Catalunya, tenim uns premis, que són els Premis Ricarte, de creativitat, i sempre se proposen persones del món de la comunicació i del món de l'agència de la comunicació que hagin tingut un paper rellevant, important en la comunicació dels últims anys, no? I que hagin sigut persones i peces molt claus i molt innovadores. I els meus companys de junta, que jo sempre soc la pieza disruptiva allí, i els vaig dir, no me crec que no hi haguin dones. I em van dir, no, és que clar, això ara comencen a haver-ne, però de fa uns anys d'abans no, i tal. I dic, és que potser ni ho sabeu.
Bueno, o no busquem.
O no busquem. Però dic, no me crec, perquè els candidats eren tot homes. I, lògicament, jo he presentat 3 dones. Dic, claro que hi ha. Dic, però s'ha de buscar. Però sí.
L'element disruptiu.
Jo, sí, ja, sempre m'ho diuen. Diu, Laia sempre és... Dic, home, clar, diu, tinc que ser una mica...
Això estic d'acord amb tu, que hi ha cada vegada més empresàries a nivell de dones que
anava a preguntar, Cristina, perquè tu ets empresària i et mous i coneixes moltes empreses, i suposo que costa trobar dones, però cada vegada, a poc a poc, te'n trobes més.
Sembla que sí, que hi ha xarxa entre dones, empresàries i directives que se van reconeixent, perquè els càrrecs més importants, segons com, dius, com pot ser, no? Que és la dona la que porta la batuta, no?, d'una empresa, de forma visible. Sembla que hi hagi un equip de gent que només siguin homes i no és així.
Home, jo conec moltes dones empresaris i directives que estan en xarxa i que estan a dalt de tot cada vegada més, afortunadament.
Sí. No,
però és que no és que tinguin que ser més que homes, sinó que hi ha d'haver pues, la paritat i hi ha d'haver un... Bueno, que si vals has d'estar en un càrrec directiu, només faltaria.
Igualtat, Lídia, el que dèiem. Polítiques d'igualtat.
Igualtat.
És
correcte.
Al final és tal això, no es tracta de...
Ningú ha de ser més que els altres.
Correcte.
Han de ser iguals.
En fi, avui, d'actualitat, avui ja sabeu que és el Dia Mundial contra el Càncer de Mama. Em feia ressò d'unes xifres que ens donava l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, en el que ens explicaven que l'any passat van diagnosticar i tractar un total de 327 persones amb càncer de mama, dels quals, per cert, 2 eren homes. Perquè normalment ho associem, i evidentment que és la immensa majoria, però que no, els homes no estem exents d'aquest càncer. Hi ha una dada que no sé si és preocupant o no, i és que el 24,25%, és a dir, pràcticament una de cada 4 persones que van ser diagnosticades de càncer de mama tenien menys de 50 anys. Dic això perquè quan la detecció precoç és la que diuen que al final és la gran eina, no? El tema de l'exploració, anar a revisions periòdiques i tota aquesta història, no? I el que es pot fer cada setmana o cada dia a casa. Però sempre jo recordo que tenen, bueno, a partir dels 50 anys t'has de començar a vigilar, no? Però clar, una de cada 4 és menor de 50 anys. No sé si l'haurem d'avançar aquesta edat o és una cosa amb la que haurem de viure i anar ensenyant a les nostres filles a dir, aviam, ja això, ves vigilant, no?
Bueno, és que a veure, jo penso que...
No, vull dir que ja que podem desterrar allò de fins al 50 no passa res.
El que està clar és que a determinades edats, ja no només nosaltres com a dones, sinó tothom, vull dir, però una revisió anual mínima t'has de fer. Vull dir, això és, vamos, ja bàsic, no? I gràcies a aquestes revisions, que jo he tingut tocat molt de prop aquest tema del càncer de mama, familiarment, i gràcies a una d'aquestes revisions rutinàries, anuals, una persona de la meva família li van detectar un càncer molt precoç, però li van detectar, i gràcies a això, doncs, de lo que hagués pogut ser a lo que de moment ha sigut i tot molt bé, doncs la cosa ha canviat molt, no? I la detecció és molt important.
També és el Dia Mundial avui, perdó, ja us dono paraula, de la reconstrucció mamària, i és més, s'està treballant perquè siguin cada vegada més immediates, perquè abans s'havia d'esperar 1 o 2 anys i, aviam, això mentalment portava més complicacions que no pas avantatges, no sé.
No, bueno, al final són moltes coses, no? Vull dir, el que deies de... Al final cal també fer apostes des de les institucions de conscienciació, i es veu que aquesta feina sembla que s'ha estat fent. És a dir, cal que siguem totes conscients del que pot passar i que les revisions ens les fem entre nosaltres, no? Vull dir, les polítiques públiques també passen per aquí. És evident que cal fer actes, xerrades o les curses, anar una mica més enllà dins de... Per exemple, el món educatiu, sempre es compro una mica cap a casa, però com fer un treball més de fons, més de base, per lo que dèiem, no? Una detecció precoç pot estalviar molts problemes i pot acabar esdevenint amb millors resultats.
Bueno, el que tu comentes, Ricard, que, bueno, que som conscients d'una malaltia que és molt greu, el càncer, i que desgraciadament no, no afecta solament a les dones, sinó que també als homes, i que a més són persones joves, no persones grans, que entenem per bellesa que es fan grans i per ser grans tenen càncer, no? Però desgraciadament hi ha gent jove que, o fent exploracions o revisions del que siguin, doncs detecten doncs, el càncer, no? I el que torno a repetir, el mateix que les companyes, doncs, és molt important doncs, la prevenció de tot això, de les revisions sobretot, i aprendre també entre nosaltres també l'autoexploració de les mames i tenir consciència de que hem d'anar a fer les revisions ens agradi o no, ens faci por o no. I això és el gran debat, no? De ser conscients de que tot ens pot passar, sent jove o sent gran, no? Uh-huh. Escribatges, els controls, tot el tema de diagnòstic de la imatge o d'ecografies mamàries, el que hi hagi, i sobretot pues, ajudar i apoyar aquest tipus de persones i la investigació, sobretot a la ciència, no? D'apoyar el que serien les nostres mares, àvies o nostres filles en el futur, no? O nosaltres mateixes.
El tema de la reconstrucció, perquè podem ser empàtics, però de vegades hi ha situacions que costa molt, eh? O sigui, diem, no, t'entenc, et comprenc, però posar-se el pell d'una altra persona que ha passat per un procés així, jo crec que és molt complicat. Ens hi podem acostar, però és complicat, o deu de ser molt complicat, eh? Però el tema de la reconstrucció és important, eh?
Jo penso que sí, eh? És important perquè al final te sents que te treuen una part teva, no? Una part de tu, i hi ha moltes persones i moltes dones que, bueno, que la mama forma part de la teva manera de ser, sí, sí. De la teva persona, de la teva feminitat, i això psicològicament pot afectar, bueno, afecta. Jo conec, te dic de primera mà i sé que afecta.
Salut ha dit que vol garantir a partir de l'any vinent que el termini màxim sigui de 180 dies de reconstrucció. Mm-hmm. Són 6 mesos, eh? De totes maneres.
Ja, yeah. Mm-hmm.
No sé si hi ha aquí un marge de salut o post-tractament que s'ha d'esperar, però bueno, estem parlant de 6 mesos, maig, mig any.
Bueno, es tracta d'això que pugui decidir el pacient, no?, si vol fer aquesta operació o no, i a nivell psicològic o d'autoestima de la persona, la identitat com a dona. Hi ha dones que prefereixen no fer l'operació i altres que sí. Per tant, aquesta llibertat de poder decidir doncs, és la clau, no?, en si, d'aquest mm-hmm. tipus de malalties que les dones sembla que la mama ens maquina com a persones, no?
Ens falta aquí una experta en medicina que ens expliqui sí. Directament, perquè clar, aquí nosaltres podem parlar de sensacions, de xifres, d'altres històries, però clar, entrar de fons en temes mèdics és difícil.
Jo si me deixeu, sí. Em dono compte i vull fer la reflexió perquè, com saps molt bé, Ricard, la setmana passada, fa 2 setmanes, vaig estar als Estats Units i, bueno, vaig tenir l'oportunitat de poder parlar pues, amb persones que viuen allà i tot, no? I clar, va sortir el tema de la sanitat pública.
Uh-huh.
I quan passen aquestes coses que diu, no, t'intenten assegurar pues, els 180 dies i tal, i inevitablement he fet ara la reflexió de dir, i quina sort que tenim. Vull dir que realment, evidentment, és molt millorable coses de la sanitat, però és que tenim sanitat pública. Jo quan ho vaig explicar als americans, no? Que tothom ho sap, no és una cosa... Però quan ho vius de primera persona i l'expliques que tota la sanitat és pública, inclús em va preguntar, no?, aquella persona, però és que les cirurgies importants grans també. I li vaig dir, sí, sí, tot és gratuït. I clar, em va dir, ostres, diu, aquí és impensable, no? I ara feia la reflexió de dir, ostres, doncs, pues quina sort que tenim, no? Que a vegades va bé veure altres mons, altres països, per dir, ostres, és que nosaltres ho tenim tot això gratis, eh? Mm. I l'únic dubte és quants dies, no? Però ho sí. tens.
Cristina.
No, ara estàveu pensant també una reflexió, perdona, Laia, però és que no ve al cas, però bueno, jo com a pacient que he tingut una malaltia, en aquest cas ultra rara i d'altra mortalitat, jo dono gràcies a la sanitat pública. Jo abans no era molt partidària i dono gràcies, que gràcies al medicament que em van administrar l'Arnau de Vilanova, que em ho va pagar tots, estic aquí. O sigui, són medicaments molt cars i que amb xarxa la gent, doncs, bueno, contribuïm a pagar, no? I que avui, gràcies a aquest tipus de pagaments, no? Són bones obres, no? I estic aquí. Que la sanitat pública, a veure, que costa entendre de dir, ho paguem entre tots, sí, però
Cristina,
ajudem
no,
altres persones.
No diguis, el medicament que em van posar, que me'l vau pagar tots, i ens has mirat
me'l vau pagar tots.
I
bastant car, per cert, és així.
Bueno, aquesta és una altra història, el preu dels medicaments.
Sí, és un altre debat que podem fer de les farmacèutiques.
Sí, hauria d'haver negoci o no, en aquest sentit. Jo crec que reduiria tot amb molta més inversió pública. Perquè, clar, al final una farmacèutica destina recursos per investigar, i és fins a cert punt lícit que després en vulgui treure un benefici perquè se'ls ha gastat abans. I recordem que no totes les investigacions arriben a bon port. Vull dir que és que ens pensem que fan una investigació i treuen un medicament, no? Igual n'hi fan 40 i només n'hi ha una que acaba funcionant, no?
Ho hem viscut amb les vacunes.
Sí, èticament, fins a quan podríem treure-ho? Ja sé que és que al final hi ha lleis i normes per tot. Però si a nivell públic es destinés diners per la investigació directament i automàticament entrés a domini públic, doncs potser milloraria la història. Em sembla que ja s'està desenvolupant una vacuna en àmbit català, però és a nivell nacional, amb diner públic, que encara està en fase de proves. De la Covid parlo, eh? Mm-hmm. Clar, és que estem a l'octubre del 2022.
Sí, però bueno, la que sí que està desenvolupada és privada.
No, ja ho sé, per això et dic, la pública va lenta perquè la inversió és molt més baixa, però molt més baixa.
Clar, que, clar, si ens posem a modo empresarial, les farmacèutiques són empreses. Ara, que se'ls hauria de limitar, pues jo crec que sí, potser no que no generin benefici, home, només faltaria, vull dir, i més la majoria de farmacèutiques que moltes són americanes i allí el capitalisme és brutal, no? Però potser limitar, però clar, això ja no s'hauria de ser una cosa només d'un país, és que hauria de ser tan genèric dels països més desenvolupats que dubto molt, pues, perquè aquestes farmacèutiques al final són les que, i ho sabem tots, paguen als partits i als polítics i als...
Escolta, als Estats Units, que això en tenim una mica d'idea, però allí a la teva nòmina no et descompten la seguretat social, no. Perquè no hi ha seguretat social, no. Hi ha medicina privada, sí. No sé si xarxes o mútues com aquí, però allí t'ho has de fer de manera privada.
Allí, jo, perquè la persona que vaig estar parlant, hi ha la xarxa privada, bueno, el que jo vaig estar parlant, no sé, desconec si hi ha més coses, però la persona que m'està parlant, doncs, hi ha la xarxa privada i ells paguen una quota, però sí que és veritat que les grans cirurgies no li entren.
Ah, caram.
És a part.
Suposo que deu haver trams, també.
Home, clar, si tu pagues $100 al mes, és que és el que estem pagant aquí d'una d'això, però les grans cirurgies no entren, van a part. També us dic que a mi em va dir el que cobrava, en aquest cas era un policia. I puc dir obertament perquè al final aquest home no m'escolta. Però el que cobrava...
Escolta, que per internet ens escolten
bueno,
a tot el món.
Lo dudo mucho.
No sé si t'identificaran. No?
El que cobrava un policia...
Quan cobrava un policia?
És que és al·lucinant.
A veure, espera.
A l'any, un policia normal, 250.000 dòlars a l'any. Clar.
Policia, estil Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra...
Estil Guàrdia Urbana, doncs, sent un... No un... Bueno, era un sergent, però és igual, 250.000 a l'any. Ostres, dòlars, que estem parlant, que igual el preu és euros, més
sí,
o menys.
Sí, és igual.
Clar, també ens va dir, bueno, és que aquí les cases, la mínima, val 1 milió d'euros.
Clar.
Però aquesta reflexió aquest matí l'estava fent amb una companya de que viu a Sant Cugat, i em deia, ja, Laia, diu, però és que aquí... No som equitatius, perquè aquí un pis bàsic a Sant Cugat ja val 500.000 euros. Estem parlant de mig milió.
Això anava a dir. Quan el sou mitjà...
No és equitatiu.
...als 20 i pico mil euros.
Correcte. Clar, vull dir que ella em va dir, sí, valen 1 milió d'euros, però a proporció està més és més equitatiu.
Ja. De totes maneres, el sistema, perquè potser ja hi hem nascut aquí i és l'únic que hem viscut, que també és veritat. El sistema no em sembla dolent. Ara, la sanitat està molt castigada per la classe política, vull dir, està molt desatesa. És a dir, es nota molt que la gent que hi treballa, parlo d'infermeres, infermers, doctores, doctors, és molt vocacional, realment, perquè a la Covid va aixecar totes les vergonyes, es va veure, no?, com estava el sistema. Però és que no s'ha arreglat res. Jo segueixo parlant amb professionals, i diuen, no, som els mateixos que érem, o menys, i aquí no s'ha arreglat res.
Jo vull pensar, i tu perquè conec sector administració pública, tant de sanitat, conec, de primera mà, tant d'educació com,
bueno, educació
com seguretat.
Un altre món.
T'asseguro que els tres aquests que acabo de dir, seguretat, sanitat i educació, una gran majoria de la gent és vocacional.
Sí,
i és
sí,
cert,
afortunadament.
I afortunadament per nosaltres, eh? I és cert.
Totalment.
Sí, és vocacional. Sempre hi ha algú que no, eh?
Però... Lídia, tu has de preparar les oposicions?
De moment no estan els meus plans.
No ho dic, perquè llavors ho podràs parlar des de dins.
Sí, sí, però bueno, de moment me quedo una mica lluny, a veure.
No, a veure, una mica lluny.
Ja no ho sé, no m'ho he plantejat encara, el plantejament és de moment no.
Què li diem a la Lídia? La Lídia és molt jove. Que ho faci quan abans millor, eh?
Potser bueno, sí. Aquest país sí, funcionari sí.
Ho dic perquè el tema d'estudiar també després va agafant mandra. Evidentment t'has de formar tota la vida, perquè ja podem desterrar aquella idea de... No, jo vaig estudiar 5, 10, 15 anys i ja està. No, has de seguir estudiant tota la vida.
Jo penso que sempre has de formar-te.
Oh, clar, per això.
I ara pots fer una carrera, imagina't.
Ah, sí?
Sí, ara faria potser infermeria, mira.
Però t'ho estàs plantejant seriosament o no?
No, ara poca broma. És a dir, jo ara com de vocacional, el dia és vocacional. És una cosa que és una rama que potser desconeixia, però com que m'ha tocat a primera mà, entenc que és una feina molt... L'has de sentir i l'has de viure. Sí, almenys, sí. A mi m'ha tocat gent que ho ha viscut i m'ha tractat d'una manera excel·lent. I com que tinc aquest tipus d'empatia i m'agrada aquest tipus de rama, d'ajudar altres persones, en aquest cas em van ajudar a mi, penso que és una feina molt dedicada. És molt gratificant alhora, pot ser molt dura, però penso que per què no, no? És una rama totalment diferent que estudiaria, però sí que podria arribar a ser vocacional.
Totalment. Ara ho has dit ja, eh? Perquè quan tingues el títol...
Et trauré
aquesta gravació. En fi, va, que ens plantem a les 2 de la tarda. La prevenció és la gran arma i aquesta ens la podem fer cadascú a casa, almenys la prèvia o la més bàsica, però que no per això deixa de ser molt potent, la prevenció. Lídia Carulla, Laia Rogel i Cristina Cervera, com sempre, un plaer. La setmana vinent... Ens escoltem i ens veiem a la Seu Vella, eh? I farem un programa especial des d'allí. Eh? Una abraçada, bona setmana.
Moltes gràcies.
Jo sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda, que acabis de passar un bon dimecres. Demà hi tornem a les 12:20, com sempre, puntuals aquí. Estàs ben informada i ben informat a la cadena COPE a Lleida.